veus de casa, variant Pi. Preguntes infreqüents.
I tornem una setmana més a parlar d'aquesta secció de filosofia, però és una filosofia un poquet especial i, per supost, ve de la mà del nostre Rafa Sartorio. Bon dia, Rafa, com estàs?
Bon dia, Anna, molt bé, encantat d'estar aquí, com sempre.
De què ens parlaràs aquesta setmana, Rafa?
Doncs mira, el programa d'avui l'hem titulat La felicitat, manual d'instruccions. I parlarem, naturalment, de la felicitat. Parlarem també dels manuals d'ajuda i de l'emperador més extraordinari de l'Imperi Romà.
Sona com un programa molt interessant. I l'altre dia ens vas parlar, fem un poquet de recap, l'altre dia ens vas parlar un poquet de com la filosofia resol alguns problemes, com bé l'ànima, la llibertat, coses així abstractes, que d'entrada poden parèixer un poc tècniques. Crec que pels nostres oients seria molt interessant plantejar com un consultori filosòfic en preguntes i respostes. No sé si te pareixerà massa superficial, però pot ser com una autoajuda filosòfica per aquesta setmana. Com ho veus?
Molt bé, em sembla molt bé i no em sembla superficial en absolut. La filosofia, fins i tot la més teòrica, ha de ser útil. Ja et deia l'altre dia que no hi ha res més pràctic que una bona teoria. Però quines serien les preguntes d'una, per dir-ho així, autoajuda filosòfica?
Va, doncs si seguim en aquest exemple, doncs les pròpies dels llibres, no? Per exemple, algo tan important però tan difícil com és aconseguir la felicitat.
Doncs, de fet, aquest és l'objectiu últim de la filosofia, la recerca de la felicitat.
I no se m'ocorris absolutament res més útil que plantejar. Entonces, això és autoajuda filosòfica.
Sí, amb una època molt semblant a la nostra, que era l'època helenística, hi havia ja tot un munt d'escoles, la missió de les quals era justament això, l'autoajuda. És a dir, ajudar la gent a ser feliç. Això sí, hi ha una petita diferència amb els llibres d'autoajuda actuals. Jo no sé si coneixes, segur que et sonarà, Más Platón y menos Prozac.
Fabulós.
O Las consolaciones de la filosofía. Són llibres d'autoajuda, però són llibres d'autoajuda irònica. Es burlen de l'autoajuda i plantegen que la filosofia torni a tenir el lloc que havia tingut a la nostra cultura com guia espiritual de la humanitat.
I tinc curiositat, per què es burlen precisament de l'autoajuda?
Doncs per això, perquè hi ha una diferència entre autoajuda i filosofia. Els manuals d'autoajuda funcionen d'una altra manera. En primer lloc, no busquen la felicitat, sinó el benestar, que és una cosa completament diferent. Ofereixen receptes concretes per superar problemes personals, afectius, laborals, situacions estressants, sense qüestionar ni els problemes ni les situacions. Aconsellen adaptar-se a les coses tal com són.
Podríem dir que és com una acceptació sense crítica del món?
Efectivament, en cert sentit, i amb molt bones intencions, és un enfocament ingenu o pervers. La filosofia no es pot permetre aquestes ingenuïtats, perquè la filosofia és justament fer-se totes les preguntes. És una actitud de qüestionament global i radical. Pressuposa l'examen de la vida bona, no és només psicologia i molt menys pensament positiu.
O el mindfulness, que ara està a tope, està super de moda.
I que no té res a veure amb la psicologia científica, que és l'estudi de la conducta humana. Altres corrents parteixen de la base de que si les coses no et van bé, no és el problema del món, sinó teu. No has de canviar les coses, t'has de canviar tu mateix. O millor dit, has de canviar la teva actitud, que ha de ser sempre d'acceptació del que hi ha, de les coses com són.
Clar, i llavors amb aquesta lògica no qüestiona què causa aquests problemes, no?
I si no qüestiones els problemes, formes part del problema.
Però no sempre estàs en posició de canviar les coses.
No, efectivament. Per això l'actitud filosòfica és serenitat per acceptar les coses que no puc canviar, valor per canviar les coses que puc i saviesa per conèixer la diferència. Aquesta frase, que he copiat literalment, formulada així, és d'un filòsof alemany que va viure a l'època del nazisme, que es diu Niebuhr, però en realitat és una paràfrasi del primer llibre del manual d'Epictet, que és un filòsof estoic del corrent de l'estoïcisme.
Ens pots explicar un poquet què comporta el corrent de l'estoïcisme?
Bueno, l'estoïcisme és un corrent de l'època hel·lenística. L'època hel·lenística, doncs, és l'època que s'esdevé a partir de les conquestes d'Alexandre el Gran. És l'imperi d'Alexandre el Gran, a partir del qual tot el món es torna grec, i es creen conceptes com, per exemple, cosmòpolis. Cosmòpolis vol dir que el cosmos, és a dir, tota la humanitat, és la polis, és la ciutat. Aquesta idea de cosmòpolis s'afronta al concepte de ciutat-estat, que era el concepte que tenien els grecs clàssics, no? Clar, amb aquest canvi resulta que el sentit ja no et ve donat, com passava la polis. La polis tu seguia simplement els valors, les lleis de la ciutat. Ara, això ja no té, un sentit preestablet, i tu et preguntes pel sentit de la vida, pels valors, per la vida bona. I aleshores sorgeix aquí l'ètica, que és simple, l'ètica ja havia sortit abans, un cert tipus d'ètica, d'aquesta ètica pràctica, que és preguntar-se per la vida bona.
Vale, i llavors l'ètica és la mateixa cosa que la moral?
Sí, ara suposem que direm que sí. Etimològicament, tots dos venen de la mateixa paraula. Un ve d'una paraula llatina, que és mos moris, que vol dir costum, i l'altre ve d'una paraula grega, que és ethos ethu, que vol dir igualment costum. De manera que, sí, la moral i l'ètica, no modernament, però aquesta època, són completament sinònimes.
Vale, i la moral, llavors, què és exactament? Són bones costums?
Sí, literalment és la pràctica o disposició cap al bé. Això és també un sinònim de virtut. Per tant, sí, la moral és tenir bons costums. Ara falta saber quins són aquests bons costums.
I quins són? Contamos.
Bueno, doncs mira, pels grecs, les costums que ens porten a la vida feliç, les que ens donen la felicitat, això són les bones costums.
Llavors, els grecs eren dels que pensaven que viure una vida moral és el mateix que ser feliç?
Exactament. La moral grega i la moderna, a diferència de la moral medieval, és, mira, i aquí una palabreja d'aquestes que no ens agraden molt utilitzar, però eudaimonista. Eudaimonista vol dir simplement, eudaimonia en grec vol dir felicitat, que a la seva vegada vol dir tenir un... Eu vol dir bo, ja ho saps. Uh-huh. Eugeni vol dir el ben nascut. Doncs eudaimonia vol dir tenir un eu bon daimon. I daimon és la paraula d'un bé dimoni.
Un bon dimoni?
Sí, exacte. Ho has traduït molt bé. Eudaimonia és un bon dimoni. Dimoni aquí has d'entendre esprit interior.
Ah, vale, com un geni, Sócrates, va, interior.
Efectivament, com un geni. Aquesta és seria la traducció perfecta. De manera que eudaimonia és simplement tenir un bon geni. Bé, totes les ètiques gregues, també les clàssiques, també Aristòtil, són eudaimonistes. És a dir, suposen que la felicitat és el bon esperit, és la finalitat de l'ètica.
Vale, llavors, ser una persona moral, podríem entendre que ser moral és ser bona persona, no? Que vull dir, seguir totes les coses que ens ensenyen des de petits que estan bé o que estan malament i no hem de fer, no?
Bé, aquesta és una idea de la moralitat que va molt lligada a una base religiosa. Mm. És una ètica, una moral, que és dogmàtica i prescriptiva. Prescriptiva vol dir que et mana fer coses, no és l'ètica grega. La felicitat de l'ètica, com ja he dit abans, és aconseguir la vida feliç.
Vale, i vols dir que l'ètica grega no t'obliga a fer res més enllà de ser feliç? No et diu que has de ser bo, de mostrar virtuts i altres coses per l'estil?
Clar, sí que et diu que has de fer determinades coses, però no com la moral tradicional. Aquesta distinció és bàsica. La moral tradicional es basa en dogmes arbitraris. Arbitrari vol dir simplement que està imposat per una autoritat. Una autoritat que decideix el que és bo i el que és dolent, el que està bé i el que està malament. I després això tracta d'imposar-ho als fidels, als creients o a qui sigui. Aquesta autoritat, normalment, és una autoritat com pot ser la divinitat o com pot ser, també pot ser una autoritat no religiosa. Però, en principi, sempre és arbitrària en aquest sentit. És a dir, algú decideix el que està bé o el que està malament. L'ètica clàssica, pel contrari, és naturalista. Naturalista vol dir que no es basa en principis arbitraris, a priori, sinó en la naturalesa.
I com pot una ètica basar-se en la naturalesa?
Bueno, doncs en primer lloc, això, seguint la naturalesa. El que passa és que seguir la naturalesa vol dir conèixer la naturalesa. Però quan diem naturalesa, has de pensar que utilitzem la paraula en un sentit més profund que la idea moderna, fins i tot, de naturalesa. Pels grecs, naturalesa es deia physis. Physis és la paraula de la que ve la nostra física, però no té tampoc a veure massa amb la física, no, modernament. Deixa'm fer un petit parèntesi. Mira, les idees tenen història. Això vol dir que la naturalesa no és una cosa que hagi estat ahir fora sempre i els éssers humans siguin simples espectadors, que la veiem sempre exactament igual. Pels grecs, la physis era el tot, l'origen de tot, les lleis, els principis, la dinamis, la potència, la força de totes les coses. Això incluïa tots els éssers, en especial els déus que formaven part de la naturalesa. A tot això s'oblida l'època medieval. La physis ja no importa, perquè allò que importa no és el que és natural, sinó el que és sobrenatural. Sobrenatural vol dir que està per sobre i apartat de la naturalesa, és a dir, la divinitat.
Ah.
En aquest sentit, la natura es considera només un símbol i s'interpreten els fenòmens naturals com símbols, com figures del poder o de la voluntat de Déu. Literalment, la natura desapareix, i desapareix el sentit de la natura. Per exemple, fixa't com desapareix de l'art. Desapareix el paisatge. El paisatge és una cosa que no hem d'esperar, no existeix amb tota l'edat mitjana, i hem d'esperar fins a Poussin i el gènere pictòric holandès del segle XVII per tornar un altre cop a veure el paisatge, per tornar un altre cop a veure la naturalesa. Un historiador del Renaixement diu que el Renaixement va començar justament el dia que Petrarca va fer la famosa ascensió al Mont Ventoux a l'any 1336. Per què? Doncs perquè escala el Mont Ventoux, que és una cimera dels Alps, i l'escala simplement per veure les vistes.
Ai, que bonico!
Sí, i és bonico i inaudit. És una cosa que no s'havia fet mai. És a dir, tu escales per una utilitat geogràfica, militar. Doncs ara l'home puja i té una revelació. I és que veu el paisatge, veu el panorama i diu, això és bonic. Aquesta idea d'això és bonic és completament nova i això, com dic, introdueix ja una nova mentalitat, que és la mentalitat renaixentista, completament oposada, doncs, a la mentalitat medieval. Bé, aquest concepte de naturalesa és una mica el concepte dels grecs, perquè, en definitiva, el renaixement no és més que tornar... aquest renaixer, el que reneix és la cultura greco-llatina, no?
Que en aquest cas és l'apreciació estètica d'aquesta naturalesa meravellosa.
Efectivament.
I llavors ens expliques que segons aquesta moralitat, cal seguir la naturalesa, però primer s'ha de conèixer.
Sí, i les idees de naturalesa que tenen els filòsofs són molt diverses, no? Cada corrent filosòfica doncs, se'n farà una idea diferent de la naturalesa. Però, en tot cas, en totes les escoles, el seguir la naturalesa és un principi bàsic de la filosofia. Fins a tal punt que la filosofia té tres parts: lògica, física i ètica. No entrarem en detalls. Deixem a la lògica. La lògica seria una espècie de gimnàstica mental per poder-se dedicar a l'activitat filosòfica, una espècie de matemàtiques d'iniciació. La física no té el sentit de la física moderna. La física seria el que avui em diríem ontologia, és a dir, simplement, com funciona tot, el perquè de tot plegat. Quan sabem com funciona el món, quan sabem com és la constitució última del món, quines són les lleis de la naturalesa, aleshores tot això ho podem aplicar, i aquesta aplicació és justament l'ètica, no? És a dir, per què fem filosofia teòrica, per què fem física, per què fem lògica? Doncs la fem per ser feliços, no? Per què hauríem de pensar si no és per ser feliç?
I tornem al tema de ser feliç i al tema de l'autoajuda. La lògica, la física i l'ètica són temes molt interessants, però clar, els llibres d'autoajuda no es parlen de física, per exemple.
No parlen de física i se n'aparten freqüentment de la lògica. Però la filosofia és una visió global que abasta el tot, el cosmos. No? Cosmos que vol dir ordre i que vol dir també bellesa, no? És a dir, s'ha d'entendre el cosmos, s'ha d'entendre la totalitat, s'ha d'entendre aquest ordre vell bella amb el sentit de, això, de bellesa, no? Insisteixo que cosmos, d'aquí ve, per exemple, la paraula cosmètica, no?
Ah.
Cosmos vol dir bellesa. Hem d'entendre aquesta bellesa, aquest ordre de la naturalesa, i després aplicar-ho a la conducta humana. Això és la moralitat.
Vale, i llavors, per a ser feliços, hem d'entendre, hem de conèixer eixa bellesa, eixa cosmos que ens has explicat què significa ordre i bellesa.
I això vol dir macrocosmos, és a dir, el món en general, i microcosmos, és a dir, el cosmos petit que som nosaltres, que és la naturalesa humana, com deia l'emperador filòsof, Marc Aureli.
Marc Aureli, quin tema més interessant i quina pena que se mos haiga acabat el temps per aquesta setmana, però també és una bona notícia perquè significa que la setmana que ve començarem amb molta força, veritat?
Efectivament.
Molt bé, doncs de moment ho deixem avui així. Moltes gràcies, Rafa, per vindre a parlar-nos del pensament.
A tu, Anna.
I de l'autoajuda, i relacionada amb la filosofia, que és una mescla curiosa.
Continuarem amb Marc Aureli.
Molt bé, i continuarem la setmana que ve amb Marc Aureli.